Ai, Àngela Maria, Santa Quitària consagrada, el Sant Crist de la Pan, la Verge del Remei i la Verge de Montserrat.
Han baixat tots, eh?
Tots, tots. Quan deia això la meva àvia, guarda't, Tarragona, guarda't. Guarda't, que teníem un problema. És que abans parlàvem, bona tarda, Murga.
Bona tarda, senyora Tarragona.
Dels clics de Playmobil.
Ah, ui,
noi,
gran és... món, sí, sí.
Clar, jo era molt maldestra. Aleshores em queien, no feien clic. Aleshores m'escridaçaven, em cridaven...
Jo no havia jugat gaire amb els clics de Playmobil.
No, jo ho intentava, no. Però tampoc es pensi que a mi els clics de Playmobil...
Sempre s'ha trobat una mica ortopèdics, però bé, bé, no? Escolta,
escolti'm,
l'èxit...
hi ha una exposició... que s'allarga fins al 5 de març, eh?
Déu-n'hi-do.
Moltes persones que van jugar amb els clics, és com si a mi fes una exposició dels nancis, també aniria, que m'entén. Doncs home, coses que formen part de la nostra vida d'ahir, eh? De quan érem nens.
Per mi eren els soldadets aquells de plàstic, que eren tots unicolors. No se'n recorda aquells soldadets?
Sí.
S'aguantaven amb prou feines, però jugava a futbol amb aquell jugador, amb aquells soldadets de colors. Hi havia el xèrif i el bandit i tot, però ells eren jugadors de futbol.
Però vostè eren jugadors de futbol?
Sí, per mi eren jugadors. Posava allà a mordre, cada equip un color, i allà jugàvem.
Quines
amb la
coses,
piloteta.
Eh? Quines coses, si haguéssim tingut aquell temps de joc, ara no podríem tenir la vida que tenim. Escolti'm, avui vostè parla de la feina ben feta i avui he vist un article d'Economist que he pensat. Avui en Murga ha pensat en aquest article de l'Economist. Diu, és hora d'acabar amb els cafès de treball? Sap aquella cosa de farem un cafè per parlar? Doncs segons d'Economist, diu que s'ha de dir no a aquests cafès, perquè no serveixen de res, perquè fan molta mandra i perquè el que ens provoquen és tensió i frustració. D'Economist, no m'ho invento jo.
Clar, i de vegades s'allarguen molt innecessàriament, eh?
Basta, ja no s'hemos tomado el cafè.
Sí.
Fem un altre cafè? No.
Anem per feina.
Anem per feina, que no tenim feina. És a dir, tenim molta i tenim poc temps.
Home, tots hem tingut la sensació alguna vegada, no la feina, però la vida personal, familiar, de parella, a la feina també, que no acabem de fer les coses bé o que no hem fet les coses com hauríem d'haver-les fet.
Té tota la raó.
Pel que sigui, perquè no hem tingut temps, perquè les hem fet molt de pressa, perquè no ens ha vingut de gust fer-les, de vegades, o senzillament perquè, i això també passa, perquè no les hem sabut fer millor.
Sí, senyor.
I quan som conscients de que no les hem fet bé, està molt bé. El que passa, el problema és quan no hi ha aquesta consciència. A mi, si som conscients i diem, no ho hem fet bé, intentaré fer-ho més bé o millorar-ho la pròxima vegada, escolti, anem bé, però hi ha gent que no n'és conscient.
No.
I aleshores aquí és on hi ha el problema més greu.
Doncs va, parlem d'aquesta feina ben feta, que com recordava avui en Vila, no té fronteres.
No té fronteres. Escolti, la gent més jove no ho recordarà, perquè la gent més jove no ho va viure i no té per què recordar-ho. Però va haver un lema, va haver un anunci que va fer fortuna de l'etapa del president Pujol, que, escolti, enmig de tota aquella etapa, tots aquells anys, va haver una... Jo crec que la campanya que més fortuna va fer i que encara avui en dia molta gent utilitza com a lema és aquella que deia això, escolti.
La feina mal feta no té futur. La feina ben feta no té fronteres.
Que simple,
Catalunya, un país d'Europa.
Ho veu?
Ojo, Catalunya,
sí,
un país d'Europa.
Sí.
Fem cap comentari,
aleshores
ens
ho volíem creure, sí. Ara ja no polemitza sobre això,
exacte.
Però abans ens ho havíem de dir molt per creure'ns. Doncs, escolti, era un lema que va fer fortuna i que hi ha molta gent que encara, com deia avui en dia, el fa servir. Escolti'm, els polítics de vegades diuen o prometen moltes coses que, bé, ja no entrem en aquests tòpics, però són així, que després no compleix, però en aquest cas jo crec que aquest va ser un lema que el van encertar, independentment de la gent que estigués d'acord o no amb aquella etapa.
Però a veure, té tota la raó del món. Jo penso que, a més, és que és una pèrdua de temps fer les coses malament. Perquè, miri, aquí a la ràdio, que hem de ser especialment precisos i obsessius, perquè si no, no aniríem bé, sempre ho diem amb l'equip, si no ho fem bé, ens entrem en un bucle de que sabem que no ho estem fent bé, que no hem contrastat prou, que no hem trucat prou, que no ens hem aferrissat prou, i mala peça al teler. Aleshores, més pràctic és fer-ho fer, és fer-ho bé, i després ja Déu dirà.
I en tot cas, al final, sempre crea un mal de consciència personal que no et fa estar tranquil. De tota manera, atenció, i molt de compte, perquè el fer les coses bé o no fer-les bé, de vegades hi ha coses que objectivament són així, però de vegades no ho és tant, perquè la diferència de cultures, de països, de costums, de tradicions, fan que a vegades ens trobem en contrastos una mica conflictius. Per exemple, posem coses molt, molt banals, eh? molt frívoles fins i tot, però per exemple prendre el cafè amb gel, que és una cosa que aquí estaria bastant extensa, sí, que convindríem que és una cosa normal. Jo m'he trobat en alguns llocs del món que demanar un cafè amb gel et miren gairebé com si fossis un delinqüent en alguns llocs i un boig en un altre, per tant que no hi ha costum d'un cafè amb gel, quina cosa més estranya, no?
Escolti'm, doncs jo que em prenc tallat, descafeïnat, de sobre amb gel, ni li explico.
Efectivament, o per exemple una cosa que aquí ara ens hem avançat més, perquè l'arribada de diferents cultures, l'arribada de gent d'arreu del món, ha fet que comencem a estar més avançats a fer aquestes barreges, però les barreges de gustos, de sabors culinaris, del dolç amb l'agradolç, que en diríem, això perquè s'ha anat imposant gràcies a l'arribada de gent d'altres indrets, d'altres cultures, però hi ha llocs que no acaben d'entendre això de barrejar el dolç amb el salat o barreges culinàries que no semblen en principi lògiques. O, per exemple, escolti'm, costums tan clars, que tots ho hauran vist potser en algun documental o una pel·lícula, aquella de fer rots després de dinar.
Ai, calli!
Que sí? Ho veu?
Hi ha persones, no, això forma part de la cultura.
Però,
de moltes
persones, hi ha cultures que no només ho accepten, sinó que gairebé és com un acte d'agraïment el fet que aquella gent que has convidat a dinar acabi fent un gran rot, escolti'm, un gran rotada allà que fa engullir tot.
Escolti'm,
perdoni.
Jo puc suportar-ho, miri, sí, no puc, eh? Sí. Jo recordo que un dia estava dinant amb algú, no direm qui, una persona força coneguda, i va prendre's un glob d'aigua amb gas.
Ai, si ho bitxí. Si ho bitxí.
Comença a parlar i fa...
Clar.
I es va quedar pobre, i era no un rot, sinó del gas,
clar,
de l'aigua,
sí.
Però clar, va ser obrir la boca per...
I deixar el rotet.
Speak to me, speak low. Una espècie de tigre
doncs, això, imagini's, això que aquí diguem... Ara no estem parlant de les coses ben fetes, no, però sigueu costums de mal comportament, no? O llocs, per exemple, en els quals menjar amb les mans és habitual i és normal, i segurament si vostè aquí va a un restaurant i li porta amb arròs la pell i comença a menjar amb les mans,
malament.
No només la miraran malament en general, sinó que vostè mateixa veurà que no és allò que... A vegades fins i tot allò més normal, que és menjar el pollastre, que diem, escolta'm, jo a casa, segons com, quan agafo la cuixa del pollastre, a vegades, o una gamba, es pot fer amb forquilla i amb ganivet, sí, molt bé, però a vegades agafar-los amb els ditets i xuclar-la bé la gamba, escolti'm, també va bé. Doncs, escolti, segons quins llocs, això és el més normal, menjar o agafar els llocs d'arròs amb les mans i menjar.
Sí.
Per tant, el fer les coses bé o fer les coses malament de vegades també depèn molt d'aquests costums i d'aquestes cultures i d'aquestes tradicions. Deixi-m'ho portar una mica a llocs concrets, això de fer les coses bé,
va,
i veurem com ens entenem millor. Per exemple, la cuina. La cuina és un lloc on això ho veiem claríssim. Hi ha gent que la cuina fa les coses fatal, horroroses. Per què? Doncs perquè cuina amb desamor. I la cuina, ara molta gent convindrà amb mi que és gairebé un art. No, cuinar és un art.
Oh, i tant, i a més és una mostra d'amor.
Exacte. Doncs, escolti, hi ha gent que posa el bistec a la planxa, li dona la volta i diu, vinga, va, que ja està sucarrimat. Vinga, som-hi. O que tapa la cassola amb tot a dintre i torna al cap de mitja hora que s'ha enganxat tot i ho remena tot i ja està. No, la cuina s'ha de tractar amb amor, s'ha de remenar amb carinyo, s'ha d'olorar amb passió. Tot allò que fan de vegades els cuiners, que ens sembla molta parafernàlia, allò de llançar la sal, molta gent segurament ara s'imaginarà això que explicaria, allò de aixecar el pols de la mà amb la sal i bum, llançar-la així com a distància, com si fos uns pols màgics. Doncs escolti, això és un art. O, per exemple, allò que també els cuiners fan tant, que agafen, obren aixequen la tapa de la cassola i oloren d'aquella manera, que això ho fan per amor. Això és cuinar amb amor.
Jo li dic una cosa. Penso que l'acte més bonic, més preciós i més precís que es pot fer amb una persona és cuinar-li un bon plat. I si després, 3/4 i 5 minuts de 6, per les fadrines, pares i mares que ens estan escoltant, que estaran d'acord amb mi, et fan, no ho sé, una bullabesa,
amanida
russa.
Si no està fet amb amor, no té el mateix gust.
Uns canelons, que almenys jo diguis, què tal, que et pregunten, què tal està?
Sí.
Bueno... jo agafo la bullabesa i li estampo pel cap. Home, a veure, perdona.
La cassola pel de barret.
No costa res, dic gràcies, que bo que estava. Encara que no ho estigui, aquella persona s'ha aferrissat. Mira, aquest cap de setmana me'n vaig anar a dinar a casa al Gorgori. En Gorgori, en Pep Gorgori. Ens va fer un, li diré demà, un risotto de botifarra.
Oh.
Escolti'm, i un ceviche, que em vaig quedar blanca, de bo que era. Estava exquisit, però si no hagués estat, que no és el cas, hagués dit que estava exquisit, però perquè jo, sobre que et conviden.
Però et diré una cosa, aquella persona que després d'haver-te fet el dinar, o el sopar, o el menjar, vaja, ha cuinat per a tu, ve amb aquella cara de satisfacció i et pregunta què, com està, és impossible que allò estigui dolent. És una cosa que estic estimant perquè ho ha fet amb amor i bé amb la il·lusió
exacte,
de que diguis.
Jo penso que no pot estar malament perquè ho ha fet amb amor, ho ha fet amb il·lusió i ho ha fet amb vida, per l'amor de Déu.
O, per exemple, escolti, per portar l'exemple de la cuina, el cas tan senzill de fer una truita. En fer
que
una
no
truita,
és tan fàcil, eh?
Oh, clar que no, però si fa amb amor i amb carinyo i es tomba amb amor, es tomba amb delicadesa, aquella truita estarà més bona i tindrà més bona pinta, sobretot.
Clar, i home, és que si tot es gira com s'ha de girar...
Les coses s'han de girar bé.
Home,
sempre,
si no gira,
sempre
no?
S'han de girar bé. Escolta, i deixi'm entrar en el món de la parella, que aquí també entraríem en els detalls que estarien a cavall d'això de fer la feina ben feta, el món de les parelles o el món de les relacions. Hi ha gent sensible amb la relació i n'hi ha que és, com li diria jo, és matussera, o que és directament destroyer, que ho fa tot allò pel groc gros, vinga, va, som-hi. I després diuen, quan la cosa no va bé, diuen que no entenen què ha passat. Doncs a vegades ha passat que aquells detalls, aquell fer les coses amb amor, amb carinyo, amb delicadesa, no s'han cuidat.
No,
cuidat bé,
clar, és com tot, és com fer l'amor.
Mm-hmm. Exactament. O, per exemple, fer el llit bé. Si vostè fa el llit bé i el fa amb carinyo quan el fa, després de venir quan aixeca els llençols, les vànoves, i el veu allò tot netejat, que n'hem parlat alguna vegada, dona gust entrar-hi. En canvi, si vaig dir que ja està tot allò perquè ha posat el cobrellit així per sobre, per tapar i perquè quedi bé, això és una feina mal feta.
És una feina mal feta, a més és una feina, com diria vostè, matussera.
Matussera. Escolti, doncs fem una cosa.
Que matussera no és una paraula portuguesa.
No, però ho sembla matussera.
Matussera, mi niño.
Si li posa música niño. Sona samba i tot,
Sona samba, però no és matussera. No, matussera.
Molt bé, escolti, fins i tot, com vostè deia, fer l'amor és un art, fer-ho bé, fer-ho malament, amb carinyo, dedicar-s'hi, ja en aquests temes més íntims, fer les coses ben fetes, de vegades, si no es fan, pot ser o per ignorància o per desconeixement, que vindria a ser tan greu, vindria a ser el mateix, l'ignorància o desconeixement, però jo em quedo operat quan veig i escolto segons quines coses. Per exemple, us porto un cas molt extrem, ho sé. Sembla mentida, però és tan cert com que va passar.
Vinga.
A veure, atenció, posem-nos en situació, un programa de tele d'aquests de testimonis, d'aquests que s'han fet tant, que el noi va allà a queixar-se o a intentar aclarir el que no sap si és una presa de pèl. Li explico. Per exemple, el noi es presenta al programa amb molta il·lusió perquè explica que la seva parella ha quedat embarassada.
Això, bonic.
Un preveu que aquí hi haurà una història d'aquells que van plorar.
Home,
ara sortirà ell li donarà un ram de flors, o li dirà...
Vamos a ser papás.
Exacte, quina il·lusió, que bonic. Doncs no, a veure, atenció. Resulta que el noi va allà explicar que té alguns dubtes per saber, o sigui, no té gaire clar... No té gaire clar si ell és l'autor dels fets.
Per favor.
I es veu que no hi veu una cosa estranya en tot això, i les explicacions que ell li ha donat no li acaben de fer el pes. En fi, aquesta és la situació, aquest és l'escenari. Jo us ho deixo escoltar.
Ai.
I després a veure, parlem a veure què us sembla, això.
A veure.
¿Y qué pasó esa noche?
Esa noche, pues nada, que me dijo que nos fuimos a un hotel. En ese hotel quería hacer cosas privadas y no...
¿Y cómo iba a estar embarazada de ti si no había pasado nada?
Pues ella dice que fue a un médico, le pusieron una inyección y decía que el niño era mío.
¿Pero una inyección de qué?
Un espermatozoide mío. Y no me lo creí. A lo primero sí, pero a lo segundo...
¿Cómo que a lo primero sí?
A lo primero me lo creí, porque me dijo que le tocara la barriga, que notaba como que se movía algo y tal. Yo le toqué y digo, joder, sí que se mueve.
Aquesta és la història.
Com estem? Història? Verdaderament, sort que aquí a Radio 4 fem classes d'educació sexual.
Això és
el espermatozoide.
És
ojo, eh?
Es veu que va quedar embarassada i es veu que no hi diu...
Però ha dit, un espermatozoide, quan n'hi ha... Vostè ho sap, perdoni, disculpi, ho dic perquè vostè és pare.
N'hi ha un que arriba només, per això. N'hi ha un,
N'hi ha un que fa Diana, però els altres...
Imagini's, i aquest, el que arriba, és el més espavilat. Si imagini's segons quines persones, els altres com eren,
Un espermatozoide... No, senyor, no, és... No? Jo li deia que vostè ho sabia i sembla que, clar, estigui fent una mica de... Vostè ho sap perquè és pare.
Sí, sí, bueno, sí. Però... Les qüestions tècniques tampoc les conec gaire bé, no? No m'ho pregunti gaire, eh?
Ja m'ho imagino.
Jo sé que això va així, però no...
A veure, un no són molts i un arriba a port, per dir-ho d'una manera fina.
Però es veu que aquest noi ni aquest havia tingut, perquè es veu que li va dir que li havien posat un injecció, que va estar embarassada. I va dir, escolta, com ha anat això? Diu, no, he anat al metge i m'han posat una injecció amb un espermatozoide teu. I ell va dir, ai, no me'n recordo jo d'això, com ha anat això, eh? Però estava embarassada i diu que sí que es movia, per tant, alguna cosa va passar allà, però no estava clar que ell hagués fet les coses gaire ben fetes, ni tan sols que les hagués fetes, eh? En fi...
Àngela Maria Santé Innocència.
En el món de la parella també s'han de fer les coses ben fetes.
Home,
eh?
Sobretot s'ha de ser una mica honest.
I s'ha de parlar i s'han de dir les coses i no has d'intentar colar gat per llebre i dir que no, que estic embarassada perquè he anat i m'han punxat un espermatozoide. En fi, són coses que passen. En fi, escolti'm, fer les coses ben fetes al final és una cosa per satisfacció personal també. De vegades pensem que les fem pels altres i no, allò primer que hauríem de fer és pensar que quan fem una cosa, si la fem bé i la fem amb carinyo i arriba a bon port, els primers satisfets, els primers que hem d'estar contents d'haver-la fet, som nosaltres mateixos, eh? Escolti, que això és una cosa que està molt bé. I per acabar, ja per acabar, no és el mateix, ho dic perquè la gent no es confongui, no és el mateix fer les coses ben fetes que ser perfeccionista. Que de vegades aquí hi ha un pas que ens perdem entremig i de vegades ser perfeccionista ens porta a acabar per no fer les coses. És a dir, per voler fer les masses perfectes, molta gent, jo crec que tots podem pensar o tenir alguna experiència en aquest sentit de dir, he volgut fer-ho tan bé que al final no ho he fet perquè m'ha semblat que no ho faria bé. No, escolti, fem-les. Equivoquem-nos de tant en tant. Tant en tant, fins i tot, quedem amb la sensació de no haver-ho fet tan bé com volíem haver-ho fet. Però fem-les perquè, si no, ni bé ni malament no les farem, eh? No arribaran mai enlloc. Per tant, fer les coses ben fetes i ser perfeccionista són dues coses diferents que hauríem
totalment,
de descartar. Eh?
Totalment diferent. No és el mateix fer les coses ben fetes que ser perfeccionista. Murga, 2 minuts i arribarem al punt just de les 6 de la tarda. És a dir, arribarem al moment de les notícies. Vostè és molt perfeccionista?
El just i necessari. Jo crec que cada vegada menys. Per això, precisament, perquè tinc la sensació que m'he perdut de fer moltes coses per voler-les fer massa perfectes. I aleshores penso, potser si les hagués fetes, bé, potser haguessin arribat a bon port igualment i no hagués sigut, si no hagués sigut tan prim mirat, no? Però sí, però jo crec que està bé ser una mica perfeccionista, eh?
Jo penso
una miqueta,
sí.
I
més a més, que hem de ser una mica exigents,
sí,
també.
Sí, 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 i autoexigents sobretot, eh?
Exacte, autoexigents sobretot. Autoexigents perquè tenim una responsabilitat, que cada tarda som al davant d'aquest micròfon vermell, que és l'emblema de Ràdio Televisió Espanyola, de Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya.
Vostè ho fa molt bé, eh?
No, home, no, per favor. On els hi expliquem...
Sí, deixi'm que li digui, perquè no li puc dir això,
allò. Ai, perquè em fa molta vergonya, bueno, perquè sempre penso que es pot fer millor, miri.
Sí?
Jo sóc molt crítica a mi mateixa i molt exigent a mi mateixa.
Això està bé.
Però no sóc una obsessiva, vull dir, quan un programa de ràdio està fet, l'analitzem, veiem on ens hem equivocat, on demà intentarem fer-ho millor, que sempre intentem fer-ho millor, i a vegades ho aconseguim, però escolti, allò d'escoltar-se 13 vegades, home, això de transcendir fa molta mandra, Murga. Aquesta gent que vol transcendir...
I no cal. I més en el dia a dia, perquè anem avançant mica en mica i anar fent-ho mica en mica.
Anem-ho fent a poc a poc i van a lletra, com dirà el meu pare.
Molt bé.
Murga, als seus peus.
Sí, està bé.
És una manera de dir una genuflexió radiofònica.
Molt bé, igualment.
Arribem al butlletí de les 6, posen vostès el comptador 0, demà a les 3 i 5 i tornem tot l'equip del programa, ja ens coneixen. Adéu-siau, que vagi bé, gràcies.